Ràdio L'Escala és l'hora del Fòrum de Ciència, un programa divulgatiu d'Assumpció Vila i Jordi Estevez per apropar el món científic a tothom qui tingui les orelles ben obertes.
Benvingudes a Fòrum de Ciència, un programa de Ràdio L'Escala que vol apropar-vos a la ciència, a les persones que ens ajuden a entendre el món i a fer-nos la vida més fàcil. Aquest acostament el fem amb entrevistes per conèixer de primera mà com són i què fan les persones que es dediquen, que es volen dedicar o que han dedicat la seva vida a la ciència. Tenim avui amb nosaltres en Jordi Sabater Mir, doctor en intel·ligència artificial, investigador de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial del CSIC, amb qui fa un piló d'anys vàrem conrobar un interessant i important projecte que sumava etnologia, arqueologia, intel·ligència artificial. Per allà el 2009 em sembla alguna cosa així. Potser ens en parlarà, però de moment, per començar, un cop d'ull això que a mi em sembla molt ampli quan diem intel·ligència artificial. Què és l'intel·ligència artificial?
Hola. És un concepte difícil de definir una mica, però bàsicament és una disciplina que el que intenta és construir, desenvolupar entitats que mostrin comportaments que podem considerar intel·ligents, no? Ja sigui intel·ligència humana o intel·ligència animal.
Per?
La idea és donar suport en els humans en diferents tasques, diguem, no? És a dir, intentar incorporar en aquestes entitats que normalment serien entitats, diguem-ne, sense intel·ligència i que seria difícil d'interactuar-hi, incorporar-hi aquests elements d'intel·ligència que permetin que de cara als humans sigui molt més senzill aquesta interacció i que, a més, serveixin de suport pels humans
per ajudar. Digue'ns un parell de coses. En què concretaries, per exemple? Ja sé que deu ser molt ampli, però en què es podria concretar?
Per exemple, un tema que ara està bastant en boga, diguem, és el tema dels assistents personals, no? És a dir, una entitat que ens pugui ajudar, pugui actuar com un assistent, no? I que ens pugui resoldre problemes inclús de la vida diària que per nosaltres suposen temps, que acostumen a ser rutinaris o que acostumen a ser poc interessants, i que tenir una entitat artificial amb la intel·ligència suficient per fer-ho d'una manera semblant o com nosaltres els faríem, doncs això ens pot anar molt bé.
Intel·ligència artificial, intel·ligència biològica, com es definiria aquestes intel·ligències?
Sí, clar, aquí el que deia que és difícil de definir és pel fet de que estem intentant definir una cosa com artificial, que és la intel·ligència, que tampoc sabem molt bé, és a dir, no ens acabem de posar d'acord en què és la intel·ligència, no? Hi ha molts tipus d'intel·ligència, hi ha la gent de psicologia, de sociologia, que es dediquen a estudiar la intel·ligència, però, diguem, no hi ha un consens, diguem, en què una activitat sigui, perquè que sigui intel·ligent una activitat, què vol dir, no? És a dir, quan és intel·ligent o quan no, o quan és una cosa rutinària. Llavors, això és el que fa... Aquí, en aquest cas, el que normalment sempre s'intenta, doncs, és centrar-se en el que és la intel·ligència humana, no? I llavors, activitats que realitzem els humans que, d'alguna manera, acostumen a ser exclusives dels humans i que nosaltres identifiquem com a intel·ligents, no? Que no són trivials, sinó que són activitats que requereixen un cert raonament i unes certes capacitats, diguem, de percebre l'entorn i raonar sobre aquest entorn.
De moment ens podem quedar en que és transversal, no? Veurem que hi ha moltes...
Sí, la intel·ligència artificial és una disciplina que és completament transversal, sí. I, per tant, sobretot últimament s'està incorporant a tot arreu, és a dir, ens apareix a tot arreu.
És transversal i, diguem, d'entrada per ajudar a la gent. De moment deixem-ho així.
Com et va venir aquest interès? D'on te va sortir l'interès per la intel·ligència artificial, per aquest tema?
Jo vaig començar, bé, com molts nens, diguem, quan tenia 8 o 9 anys, a casa em van comprar un ordinador, en aquella època, diguem, ja estem parlant de fa uns quants anys ara, i els ordinadors que hi havia, concretament era un Commodore 64, que era un ordinador que ens el mirem era molt petit, però en aquell moment tenia la seva gràcia, i jo vaig començar, doncs, com molts, perquè m'agradava jugar a videojocs amb l'ordinador. Llavors, a partir d'aquí, vaig començar a jugar, però em va picar la curiositat de dir, aquests jocs que jo veig que m'agrada jugar, m'agradaria fer-me'ls jo. I de manera autodidacta vaig començar, diguem, amb uns llibres que portava al mateix ordinador, programar amb un llenguatge que es deia Basic, intentar reproduir, tant com podia, diguem, el que veia jo en aquells jocs, no? A partir d'aquí, l'afició, diguem, amb els ordinadors va anar creixent, i vaig anar tenint ordinadors una darrere l'altra. Cada cop intentava aprendre més, fins que ja va arribar un punt que ja tenia clar que jo el que volia era estudiar enginyeria informàtica, no? Quan vaig acabar el COU, vaig estar un període una mica d'indecisió de si dedicar-me a la música, que és la meva altra gran passió, diguem.
Quin instrument?
Violí. Violí, bueno, també el piano, també. I vaig estar dubtant, però al final, bé, ja he experimentat gairebé de manera professional el tema de la música i em va acabar tirant més el tema dels ordinadors i vaig començar la carrera d'informàtica. Primer era llicenciatura, després ens van passar a enginyeria.
On te vas fer?
A la Universitat Autònoma.
A l'Autònoma.
Però d'alguna manera no vas desenganxar-te de la música?
No, la música ha estat, diguem, està sempre present a la meva vida i, de fet, va ser la música, un altre cop, la que va provocar, diguem, que acabés fent intel·ligència artificial, perquè estava a l'últim curs de carrera i un dels professors que teníem era el director de l'Institut de Recerca d'Intel·ligència Artificial i ens va proposar, diguem, que tenia doncs, una possibilitat de fer un projecte fi de carrera precisament en música i intel·ligència artificial. Llavors m'hi vaig enganxar, és a dir, vaig anar-hi al darrere i vaig acabar fent el projecte fi de carrera
amb
música i intel·ligència artificial.
Explica'ns-ho una mica.
El que feia era agafava melodies i els hi posava l'acompanyament, els acords d'acompanyament. Llavors el que feia servir és una tècnica que es diu raonament basat en casos, que consisteix en, a partir d'exemples que ja hi ha melodies amb la seva harmonització, amb els seus acords, a partir d'una nova melodia, quan se li dona una nova melodia, genera uns acords inspirats, diguem, de la mateixa manera que en els exemples que hi ha. No? Llavors el que feia és això, doncs, a partir d'una melodia, eren melodies de música popular, i el que generava era el conjunt d'acords que anaven bé per aquelles melodies.
Això era el treball de fi de carrera.
Això va ser el treball de fi de carrera.
Sí. Però quan vas acabar la carrera, això es va acabar d'alguna manera, no?, el de la música.
Sí, el treball de fi de carrera a mi m'hagués agradat continuar, perquè hi ha una branca de l'intel·ligència artificial que treballa precisament en temes de música, però en aquell moment, diguem, esclar, has de veure on hi ha els recursos, i en aquell moment el que hi havia, diguem, aquesta experiència que vaig tenir allà, en l'institut, em va permetre conèixer millor el que era això de la recerca, què era això de les tesis doctorals i tot això, i vaig dir, això és el que vull fer jo, ho tinc claríssim. I en aquell moment l'única oportunitat que em va sortir, diguem, per continuar era un altre projecte, en el que jo vaig entrar a treballar, diguem, aquest projecte.
Com a becari?
Com a becari, en aquest tenia una beca, que era un projecte amb el Consorci Sanitari de Mataró, era un projecte hospitalari, i en el qual participa, diguem, la beca aquesta era a mitges entre el Consorci Sanitari de Mataró i el Ministeri. Llavors vaig estar doncs, un temps treballant en aquest projecte i durant mentre estava treballant en aquest projecte va ser quan va sortir la possibilitat de començar una tesi doctoral allà mateix en l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial i m'hi vaig enganxar de seguida.
O sigui, ara ja hem vist l'intel·ligència artificial i la música, intel·ligència artificial i un tema de farmàcia o de...
Correcte, sí, en aquest cas l'hospital era amb l'equip de farmàcia i bàsicament era el desenvolupament d'un sistema que fos capaç d'ajudar el farmacèutic a revisar totes les prescripcions d'antibiòtics d'ús restringit que es fan a l'hospital, que sempre s'han de revisar perquè moltes vegades fan condicions d'estrès, doncs, etc, caps de setmana, etc. Llavors el farmacèutic sempre les havia de revisar. Llavors, diguem, bàsicament el farmacèutic tenia una quantitat d'informes que havia de revisar que moltes vegades era superior el que pot assumir.
Clar.
Què passava? Que moltes vegades hi havia pacients que es quedaven amb aquella dosi d'antibiòtic que no els hi corresponia durant més temps del que tocava. No? Llavors, el sistema aquest el que feia era ajudar el farmacèutic a fer un cribatge, analitzar les diferents ordres que hi havia de medicaments i decidir quines eren realment prioritàries i les que s'havia de mirar primer el farmacèutic, quines podien esperar, etc.
Llavors, cap a la tesi doctoral, vas canviar de tema altre cop?
Sí, això, diguem, aquest projecte va durar un temps. Llavors, amb la tesi doctoral va ser un tema completament diferent. La meva tesi va ser amb el disseny i desenvolupament de models de credibilitat i reputació.
Això ens ho has d'explicar una miqueta.
Sí, no, el que es pretenien aquí... Això és una àrea de la intel·ligència artificial que es dedica a crear models matemàtics que permetin a aquestes entitats artificials, que poden ser doncs, això, des d'assistents personals o poden ser inclús robots o poden ser qualsevol entitat artificial que hagi d'interactuar amb altres entitats artificials o amb humans, que tinguin en compte la credibilitat i la reputació de les altres entitats a l'hora de prendre decisions. Per tant, es tracta de crear uns models que permetin, a partir de tots els indicis que hi ha, crear un model de la reputació de l'altre i de la credibilitat que pots tenir en aquest altre, diguem, no? I a partir d'aquí prendre decisions en aquest sentit.
Això és el que se'n diu sistemes multiagents o de simulacions, o què és això?
No, això és el que diuen modelització, és a dir, són models matemàtics. El que passa que, esclar, com he dit, això té sentit quan estàs en un context social, és a dir, has d'interactuar amb altres entitats. I en la branca, diguem, de l'intel·ligència artificial, que treballa tots els aspectes aquests de com interactuen les entitats artificials, com interactuen aquestes entitats artificials amb humans o amb altres entitats biològiques, és el dels sistemes multiagent. Llavors, els models de credibilitat i reputació és una branca, diguem, dintre dels sistemes multiagent que estudia aquest aspecte concret, diguem. No?
Aquestes entitats són, diguéssim, com programes que aprenen de la seva pròpia del seu propi funcionament, que incorporen
sí.
aquest aprenentatge?
Des del punt de vista dels sistemes multiagents, es considera un agent qualsevol entitat que percebi l'entorn i que tingui capacitat d'actuar i de prendre decisions sobre aquest entorn. No? Llavors, inclús moltes vegades, quan es treballa, no es diferencia moltes vegades entre agent humà i agent artificial. És a dir, tots són agents. Mm-hmm. Val? Llavors, òbviament, nosaltres el que ens dediquem és en els agents artificials.
Yeah.
Posa'm un exemple de qui utilitza això. Qui pot utilitzar? A qui li interessa? O a quines, no sé, empreses? A qui li interessa utilitzar aquestes coses?
El dels sistemes multiagent, que en el seu moment també va ser un element important, diguem, dintre de, va tenir el seu boom en els anys 80-90, és una manera diferent de veure les entitats artificials, diguem, la intel·ligència artificial. Fins a llavors, la intel·ligència artificial sempre s'havia preocupat d'un individu. Un individu que normalment està aïllat. És el típic ordinador, superordinador, que tots tenim al cap de les pel·lícules, no? Que és una entitat doncs, que ella sola està aïllada i que té una capacitat intel·ligent. No? Clar, això és una visió molt reduïda de l'aspecte. És a dir, i de fet, hi ha gent, molta gent que defensa que sense interacció no hi ha intel·ligència. No? Per tant, al moment en què hi ha interacció vol dir que hi ha altres entitats. I per tant, és veure la intel·ligència artificial des d'una perspectiva on tens moltes intel·ligències que han d'interactuar entre elles. Llavors, sobretot és un paradigma nou. Aquí, on es pot utilitzar això? Per exemple, tot a temes de simulacions. No? Per exemple, en aquest moment estem treballant amb els bombers de la Generalitat de Catalunya, per exemple, per desenvolupar un sistema per l'entrenament de comandaments, o vull dir, de bombers de diferents rangs. Llavors, en aquest projecte, el que hi ha és un entorn que se simula amb una incidència concreta, amb una emergència, i en aquest entorn doncs, hi ha tota una sèrie d'entitats que evolucionen i que es mouen en aquest entorn. Aquestes entitats poden ser des d'un camió de bombers o un bomber, un vianant que està fent el xafarder o un policia que ha de controlar el trànsit. No? Totes aquestes entitats, en principi, tal com s'està fent ara, bàsicament les controla un humà. Val? Pren la decisió del que fan aquestes entitats, les pren un humà i fa... I el que estem fent en aquest cas és fent servir tecnologia de sistemes multiagent i intel·ligència a cadascuna d'aquestes entitats que evolucionen per si soles. I de tal manera que tu doncs, poses un vianant i no t'has de preocupar, des del punt de vista de l'operador de la simulació, què farà aquell vianant. El vianant ja sap què ha de fer, sap reaccionar al que passi en l'entorn i comportar-se d'una manera coherent amb el que seria un vianant real en una emergència.
En els bombers els serveix, diguéssim, per poder fer pràctiques que no podrien fer en la
Correcte,
realitat.
Correcte, sí, sí, sí. Ho fan servir tant per fer pràctiques com també per avaluar. Uh-huh. És a dir, part dels exàmens que s'estan fent en els comandaments els fan a través de la simulació. És a dir, la simulació... es posa al comandament davant d'aquesta situació. I des de, hi ha uns psicòlegs que analitzen les seves reaccions, si es posa més nerviós del compte, si pren decisions que no toquen, etc. No?
I aquesta entitat, per exemple, aquest vianant pot prendre la decisió de fer-se un selfie allà al mig...
Per exemple, sí, aquesta és la idea.
I l'agent humà ha de reaccionar en funció de, correcte, del que faci, sí, aquesta entitat, sí, sí, artificial.
Correcte. És a dir, la idea és que l'entitat són autònomes i, per tant, un cop els has donat les directrius que els hi vulguis donar, depenent de la simulació, no te n'hagis de preocupar més. Saps que, com a actors, diguem-ne, en una pel·lícula, faran el seu paper i el faran bé, diguem, no? Sense haver d'interactuar tu i d'anar donant totes les instruccions a nivell, a baix nivell.
Uau. I quan vas acabar la tesi, vas veure realitats reals fora de l'institut, no?
Sí, o sigui, després, quan vaig acabar la tesi doctoral, em va sortir durant la tesi doctoral, com que no tenia una beca per fer la tesi, vaig estar treballant en paral·lel amb un projecte europeu, que això em va anar molt bé perquè em va obrir, diguem, el que és la recerca internacional, perquè era un projecte europeu on hi havia partners a la Universitat d'Edimburg, la Universitat de Liverpool, hi havia partners diferents amb els quals, òbviament, com a part d'aquell projecte ja vaig haver d'interactuar i vaig fer estades a diferents llocs, etc. A l'acabar el projecte i la tesi, em va sortir la possibilitat d'agafar una beca Marie Curie.
Bueno, la possibilitat, devies optar, sí, i escriure molts projectes.
Sí, són complicades, són complicades, sí, però són unes beques molt bones de la, sí, comunitat europea, que encara existeixen ara, que et permeten fer una estada de 2 anys a un país de la comunitat europea, també es pot fer als Estats Units, i a un institut de recerca diferent del que tu has estat, diguem, fent la tesi, no? Llavors, en aquest cas, jo vaig estar 2 anys en un institut de ciència cognitiva, treballant amb psicòlegs, amb filòsofs, amb sociòlegs, a Roma, a la ciutat de Roma. Era un institut de recerca del CNR, de l'equivalent al CSIC, diguem, italià, del CNR, i bé, vaig estar 2 anys allà treballant amb ells. Arrel d'allò va sortir un projecte europeu que després que vam demanar conjuntament, que em va permetre tornar aquí amb una beca Ramón y Cajal, i al cap d'un parell d'anys de tenir la beca Ramón y Cajal vaig poder treure una plaça de científic titular al mateix lloc on havia començat tota l'aventura.
I allà on estàs ara, no?
I és on segueixo.
Hi ha altres possibilitats a l'estat espanyol, d'altres centres de recerca d'aquesta mena, o inclús a Barcelona?
El CSIC, diguem, d'intel·ligència artificial, només hi ha aquest amb el nom d'intel·ligència artificial. Sí que és veritat que hi ha alguns altres centres que treballen en temes d'intel·ligència artificial i que es poden considerar intel·ligència artificial directament. Per exemple, hi ha l'Institut de Robòtica, l'IRI, a Barcelona, que també és del CSIC, que treballen amb... És intel·ligència artificial, és robòtica, no?, en aquest cas.
Clar, el tema dels robots, sí, és això que deia.
Sí, els robots, en el fons, és el mateix. És a dir, estem parlant d'aquestes entitats artificials, en el cas de la robòtica tens una entitat física, a més a més. És a dir, tens un cos físic, no? Llavors, però les problemàtiques són molt semblants. És a dir, al final, també tens un robot que ha de prendre unes decisions, que ha de percebre un entorn, ha d'analitzar aquest entorn, aquests inputs que rep, i decidir a partir d'aquí prendre unes accions, i prendre aquestes accions de manera correcta.
La robòtica fa, diguéssim, la part física, però la intel·ligència
també
artificial...
treballen en la presa de decisions. També? Sí, sí, sí. El que passa que normalment ells es focalitzen potser en un més baix nivell, però hi ha de tot, eh? Perquè alguns projectes de robòtica, doncs, que estan treballant allà, per exemple, un és per un robot que sigui capaç de plegar la roba, per exemple, no? Una tasca que per als humans és relativament simple, però que per un robot és extremadament complexa, molt complexa.
Sí, no n'hem vist masses de robots. Bé, quan t'ensenyen una gran, ha sortit un robot i tal, sembla que encara no fa les coses massa bé, no?
Va millorant, va millorant molt. És a dir, sí? Sobretot s'ha millorat molt amb el tema del que és la mobilitat del robot. És a dir, tots hem vist aquests vídeos que corren per internet...
De rumbes,
de Boston, no? Robotics. No, de Boston Robotics, per exemple, aquests robots que tenen... que són capaços de saltar, de fer piruetes, sí, d'escalar... De... Sí. És a dir, amb aquest s'ha millorat molt. Encara estem una mica més enrere, diguem, el que és... Molt bé, aquest robot sap escalar, sap saltar i sap girar, però pensa gaire... O...
Per què ho fa?
Encara aquí és allò. Però bé, això és el que intentem treballar.
Bueno, jo penso que ara és el moment de fer una pausa musical. Ens has de dir una música que t'agrada escoltar o que...
Mentre treballes, sí. Quan no treballes, quan... Escoltes música mentre treballes?
No, impossible. No. És a dir, a mi la música, quan escolto música, haig d'estar concentrat en la música. I si poso música... mentre treballo em desconcentro. O sigui, jo haig d'estar en silenci. Alguna cosa, en tot cas, música molt de fons i alguna cosa molt poc definida, en tot cas, servia. No ho sé, per exemple, m'agrada molt el jazz i, per exemple, una que escolto bastant és The Cat, de Jimmy Smith.
Posarem aquesta, sí.
Una sorpresa, jo m'hagués esperat alguna cosa molt més clàssica d'un violinista.
No, a veure, també, podia haver dit que... Sobretot m'agrada molt també la música del Renaixement i el Barroc. Ja no tant el classicisme, però sí, hi podia haver posat també un John Dowland tranquil·lament. Però
pues parlant d'història, explica'ns una mica com es desenvolupa aquesta especialitat de la intel·ligència artificial i tot això que fas tu.
La intel·ligència artificial bàsicament va lligada molt a l'aparició dels ordinadors com a tal, no? Sense ordinadors és molt difícil, tot i que hi ha coses prèvies, diguem, no? Conegudes, però bàsicament quan realment creix és amb els ordinadors. I de fet el boom que tenim actualment de la intel·ligència artificial, que se'n parla per tot i que surt a les notícies, precisament ha vingut també donat facilitat per aquesta evolució dels ordinadors. Hi ha hagut dos factors, bàsicament, que han fet que hi hagi hagut aquest boom de la intel·ligència artificial. Un és la capacitat de còmput, és a dir, estàvem parlant de que jo l'ordinador quan vaig començar, el Commodore 64, tenia 64 bits, 64 bytes de memòria. És a dir, el mòbil que tinc aquí sobre la taula té 100 vegades més potència que allò, potser més de 100, no? Això ha anat escalant de manera exponencial, és a dir, els ordinadors que tenim actualment són potentíssims, i ja no només els ordinadors que tenim a casa, sinó els ordinadors, diguem, supercomputadors, tot el que és la incorporació, el que en diuen de l'ús de GPUs, és a dir, d'un tipus de processadors, que han facilitat el ressorgiment d'una branca de la intel·ligència artificial que es va considerar als seus inicis, ja inclús als anys 60, ja hi ha coses, 50, 60, però que es va descartar en el seu moment. I es va descartar perquè no hi havia el context, però que aquest context s'ha donat fa cosa de 10-15 anys. Una, per l'augment de la potència dels ordinadors, i la segona, que és la més important segurament, és la capacitat de tenir dades. És a dir, internet ens ha donat un banc de dades digitalitzat monstruós. Val? Llavors, tot això fa que hagi ressorgit un tema, que és el tema de les xarxes neuronals, que ja dic que es havia treballat ja en el seu moment i que no, de fet no es havia deixat de treballar mai, però s'havia quedat sempre en un segon terme davant del que era la IA simbòlica, diguem, no? I que gràcies a aquests dos elements ha fet que ressorgeixi doncs, amb molta força i ha canviat de manera radical diversos camps de la intel·ligència artificial. Sobretot el que és l'anàlisi de grans volums de dades, això per una part, i per l'altra tot el que és el tema de la percepció. És a dir, visió per computador ha canviat completament, és a dir, el que es feia fa 20 anys en visió per computador i el que es fa ara no té pràcticament res a veure. Hi ha hagut un salt, a més, qualitatiu importantíssim, i tot el que és reconeixement, per exemple, de la parla, generació de textos, tot el que és la part aquesta del llenguatge natural, diguem, no? Hi ha hagut un altre... Amb altres aspectes també s'ha permès un impuls a aquesta nova branca, però menys.
Però, per altra banda, també hi ha unes certes limitacions, no? En els computadors, jo què sé, diuen que aquests computadors de Google gasten tantíssima energia i...
Sí, per una banda hi ha un tema de dir, tenim els ordinadors per fer aquestes coses, però aquests ordinadors, és a dir, sí, consumeixen molt, és a dir, els ordinadors aquests de Google, la central que tenen als Estats Units, consumeix com una ciutat, és a dir, és una ciutat, bàsicament.
Llavors s'ha de posar alguna mena de límit o hi ha algú que vigili aquestes coses o...
Home, a nivell aquest d'aquí, de moment el límit el posa el preu de l'energia, suposo, en aquest sentit, no? El que passa que, esclar, aquest boom, diguem, que hi ha ara doncs, d'utilitzar la intel·ligència artificial en molts llocs, aquests algoritmes i les xarxes neuronals en concret i el deep learning i el deep reinforcement learning i totes aquestes coses tenen les seves limitacions, que des del punt de vista acadèmic són conegudes i les tenim clares, però que moltes vegades des del punt de vista, diguem-ne, més polític o mediàtic, a vegades no es tenen en compte. Llavors es creen potser falses expectatives, en cert sentit, no? I tenen problemes associats de... És a dir, al final no deixen de ser sistemes que responen depenent de les dades amb les que els has entrenat. Depenent de com siguin aquestes dades, aquests sistemes poden tenir biaixos.
I èticament
això ha fet problemes això també, ha fet, no? Això ha fet que un dels temes que ara també ha agafat molta força dintre de intel·ligència artificial és el tema de l'ètica i la moral, no? És a dir, fins a quin punt de vista s'han de dissenyar sistemes que siguin èticament correctes, que siguin moralment acceptables. No?
Clar, és el tema que la tecnologia no és ni dolenta ni bona, sinó...
Al final és amb els humans. Clar. És a dir, la tecnologia està allà i, és a dir, els avenços que s'han fet en visió per computador permeten detectar càncers que abans no es podien detectar. És a dir, però, a la vegada, també permeten posar aquesta tecnologia en un dron amb armament i enviar-lo a matar algú, no? Llavors els humans són els que decidim el que farem amb això.
Per exemple, s'ha parlat molt del control de cares i...
La privacitat...
La Xina és una potència mundial, ara?
Correcte, sí, sí. La Xina, és a dir, fins fa uns anys, diguem, Estats Units, òbviament, estaven al capdavant. Aquests últims anys, diguem, la Xina els estan atrapant. És a dir, a nivell d'investigadors... Només cal anar als congressos i la quantitat d'articles que hi ha de xinesos és impressionant.
Podríem acabar tornant al començament. Com està el tema dels videojocs actuals en comparació amb els que jugaves tu?
Després de 40 anys segueixo jugant a videojocs gairebé cada dia, si puc, el que em deixen els nens. I com estan? Ha millorat bastant el tema, sobretot el tema aquest de la intel·ligència. Hi ha hagut un fet que és el fet de que la incorporació de targes gràfiques en els ordinadors que descarreguen d'aquesta part, diguem, el que és el processador central, ha permès que el processador central es pugui dedicar al tema de la intel·ligència. Encara per això estan una mica endarrere. És a dir, encara estem allà, estem en ell.
Per acabar, com veus el futur? Com a Blade Runner? Com a Terminator? Com a Matrix?
A veure...
Jordi, si no vols contestar...
Jo crec que el problema no serà la intel·ligència artificial, no seran les màquines que haguem de veure. El problema són els humans. Probablement, abans de que es puguem plantejar si les màquines són un problema o no, tenim altres problemes molt més greus que ens tiraran a sobre i que els estem ignorant, diguem. No? Llavors, No sóc massa optimista, però això és un tema, diguem, personal.
Deixem-ho aquí.
No per la tecnologia, sinó simplement perquè els humans som com som.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Sí, moltes gràcies.
Doncs a vosaltres.